La Cofreria de Pescadors de l'Escala està satisfeta del compromís del conseller Ordeig per tal d'intentar resoldre les problemàtiques de les embarcacions de peix blau i especialment l'encerclament. S'espera que a llarg termini es puguin resoldre i aconseguir la continuïtat del sector. L'accés als banyistes es reobrirà aquest estiu a l'illa Mateu. L'Ajuntament assegura que aquest estiu es reobrirà l'accés un cop hagin finalitzat els treballs per prevenir els despreniments de roques. El consistori ja ha adjudicat el contracte perquè una empresa en consolidi el talús i com que el projecte està vinculat a una subvenció europea, l'actuació ha d'estar enllestida abans de la temporada alta. L'Ajuntament decideix plantar 15 pins a l'esplanada del Parc del Creuet, Empúries. La mesura busca regenerar l'ecosistema del parc i consolidar-lo com a zona d'oci i ombra, sobretot de cara a l'arribada de l'estiu i de la major afluència de visitants. La 14a edició del Festival Ítaca portarà fins a 25 artistes de primer nivell entre el 4 d'abril i el 5 de juliol a escenaris de l'Alt i el Baix Empordà. La Santa Gresca de l'Escala, amb l'actuació de Mamaduixa, donarà el tret de sortida a 10 dies de concerts amb noms com Morat, Joan Miquel Oliver, Mazzoni, Love of Lesbian, Alosa o la Ludwig Bank. En esports, el Club Bàsquet L'Escala presenta els 14 equips que té. Actualment disposa d'aquests 14 equips i té 220 llicències. I la previsió meteorològica, temps canviant amb el pas de fronts de ponent a llevant i ruixat sobretot entre la nit i matinada, ambient més temperat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 10 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Música a la ràdio més propera.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on coneixerem quins plans tenen el Centre d'Estudis del Mar de Sitges per aquest 2026. Passejarem per una exposició amb moltes històries de mar i acabarem el programa d'avui parlant d'un llibre que té molta relació amb la vida a l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Marxem ara cap a Sitges, a les costes del Garraf, perquè avui coneixerem quins plans tenen el Centre d'Estudis del Mar per aquest 2026 i com s'hi pot participar, Carla.
Bé, Marina, doncs com ja sabran molts dels nostres oients, el Centre d'Estudis del Mar de Sitges és un dels centres de divulgació marina de referència aquí al Garraf. Però no només això, sinó que també va ser el primer centre d'educació ambiental marina de tot l'Estat, quan es va inaugurar l'any 1983. De fet, aquí ja ens han acompanyat en diverses ocasions i aprofitant que l'altre dia vam trobar-nos amb ells per parlar del programa d'Aliances Magnet, vam pensar que seria molt interessant aprofitar, ara que encara estem, diguem-ne, acabant d'encetar el 2026, per fer un petit balanç del curs passat i de quins plans tenen per aquest nou any. Així que ja només em queda donar la benvinguda a en Pau Aguiló, cap del Centre d'Educació del Mar. Molt bona tarda, Pau.
Hola, Carla, bon dia. Què tal?
Mira, primer de tot, com estàvem dient, Fa poquet vau tancar el curs passat, com sempre farcit d'activitats. Com valores l'agenda que heu pogut dur a terme durant el 2025 i quina recepció, quina participació heu tingut aquí al Centre d'Estudis del Mar?
Sí, doncs bé, a veure, el 2025 ha sigut un any que ens ha funcionat molt bé. Per una banda, tot el que és la tasca que fem amb els escolars de dilluns a divendres, doncs s'ha desenvolupat bastant en la línia dels tres anys, és a dir, que tenim aquests 10.000 alumnes que ens venen a veure de tota la província de Barcelona per fer activitats de biodiversitat marina, visitar el port de Vilanova, sortides de snorkel i, bueno, i aquest tipus d'activitats que anem organitzant habitualment. I després el que és el programa dels caps de setmana, doncs també l'hem pogut desenvolupar bé, donant a conèixer el que és l'espai marí del Garraf, les particularitats o els atractius de la nostra costa des d'un punt de vista ambiental i tot tipus de coses, o sigui que bé, contents, fem una bona valoració.
Has dit 10.000 alumnes. Ara mateix no tinc la dada de 2024, quina participació havíeu tingut a nivell d'escolars, però estaria més o menys igual o creus que heu arribat a més...
Sí. No, és bastant estable, és bastant estable. Això portem ja bastants anys, que més o menys, bueno, per un número ball, però més o menys ens trobem amb aquestes xifres de visites anuals. O sigui que, bé, estem creient que és una bona dada i res, continuar a veure si la superem.
Sí, sens dubte, 10.000 xavals són molts infants. Una de les coses que m'havia semblat a mi molt interessant del 2025 és que vau ampliar la llista d'observacions del catàleg que vosaltres teniu de biodiversitat marina d'aquí de les platges del Garraf amb dues noves espècies albirals, si no m'equivoco, no?
Bueno, això és un projecte que anem desenvolupant en part també amb els alumnes i que consisteix en una plataforma de ciència ciutadana que es diu MINCA, que està promoguda per l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que són com, bueno, un dels punters a nivell d'investigació marina de Catalunya. Llavors, aquesta plataforma de ciència ciutadana el que consisteix és que ofereix un espai on qui vulgui pot identificar les espècies marines, fotografiar-les, penjar-les en aquesta plataforma, si les coneix, diu quina espècie és, i després el que són els investigadors o el personal, diguem, els científics que estan a darrere d'aquesta plataforma, doncs verifiquen que aquesta observació sigui correcta, no? I això, doncs, el que serveix és que s'està construint, doncs, un cens d'observacions marines de tot el litoral català. I en el nostre cas, el que fem és que amb les activitats de snorkel que anem fent amb els alumnes de quart d'ESO batxillerat durant els mesos de maig i juny i també amb activitats als caps de setmana de biomaratons amb snorkel durant els mesos de juny i juliol, doncs anem fent aquestes observacions i les anem penjant en aquesta plataforma. Per tant, agafem el que és la zona, nosaltres li diem les platges del CEM, que al final són les platges de la zona de Terramar de Ciutat Tenim l'equipament. Llavors aquí, això ho vam començar a fer el 2022, més o menys. I, bueno, més o menys no, el 2022. I d'aquí hem identificat en tot aquest temps unes 2.500 espècies. No, perdona, unes 250 espècies i 2.500 observacions. O sigui, hi ha espècies que estan repetides. I a partir d'aquí, pues, no és que... Bueno, dues de les espècies més així cridaneres que vam trobar l'any passat doncs són el torpedo, la tremolosa i l'escursana, no? Que són dos tipus barrejades que les vam veure diversos dies aquí a la platja i bueno, són com a curiositat de les que vam, d'espècies més cridaners de les que vam identificar. Però com a espècies més observades vam veure, doncs, espècies típicament mediterrànies com el sarc, la salpa, el fadrí, la variada, la rabosa morruda o diferents tipus d'algues. I, bueno, això és una experiència que és interessant perquè també ens ofereix al final, és com una manera que tenim d'apropar l'aprenentatge de la biodiversitat marina amb els alumnes. I aquestes observacions, com et deia al principi, no?, acaben formant part d'aquest cens d'identificació d'espècies marines que després, doncs, poden ser utilitzats o per l'Institut de Ciències del Mar, per diferents investigacions que estiguin fent a nivell de tota la costa catalana, o també, en el nostre cas, ho fem servir per estudiants de TR de batxillerat que puguin estar fent el seu projecte en temes de biodiversitat. És una mica l'ús que li donem. I bueno, és una experiència que és divertida perquè estàs fent snorkel i una bona manera d'apropar-se a el que és la biodiversitat marina.
I per tant, com deies, no? Oberta a tothom, que clarament...
Sí. I... Això, quan ho fèiem amb els col·les, ens ho fèiem amb quart d'ESO, i, bueno, amb els instituts, quart d'ESO i batxillerat, perquè ja són grans i podem fer aquesta activitat perquè venen grups d'una vintena de nois i noies, i els caps de setmana, quan ho fem en caps de setmana, doncs aquí ja fiquem l'edat a 12 anys en amunt, i els de 12 a 16 doncs, sí, han de venir acompanyats del que és o pares o tutors, no?
Llavors ja aprofitem per parlar una miqueta ja del que teniu previst per aquest 2026, perquè per una banda continuareu amb aquestes sortides d'observació amb el snorkel, no? Comencem per aquí, això, tot això ho mantindreu el 2026?
Sí, a veure, 2026 al final anem fent bastant una continuïtat del que ja anem farint, no? Perquè ara em centro en el que és el cap de setmana, escolars a banda. Els van venint doncs, amb les peticions que van fent des dels seus profes i demés, però els caps de setmana que ja oferim activitats a la ciutadania en general, doncs algunes són més dirigides també a aquest públic més infantil familiar, però també n'hi ha altres que ja van per joves o adults, no? Mirem d'oferir doncs, activitats que puguin ser atractives per diferents públics. Llavors, com et deia, és una mica continuïtat del que ja venim fent, perquè al final el que fem és donar a conèixer l'espai marí del Garraf, des de la platja pues, fins a mar endins, diguem-ne, no? Hi ha algunes activitats que les fem passejades pues, per la zona més costanera, o quan ve ja l'estiu, o al bon temps, doncs sí, llavors ja fem aquests snorkels que et comentava al principi. Llavors aquí doncs, què fem? Doncs donar a conèixer les platges com a espai natural i després també doncs, els trets més característics o d'importància ambiental de tot l'espai marí, com és les praderies de Posidònia o la presència d'espècies característiques com els cetacis o la careta-careta o diferents aus marines. I llavors busquem diferents maneres de fer-ho, o a través de passejades d'observació, o a través de tallers d'il·lustració, o, bueno, i anem adaptant-nos, no? I un altre tema que també toquem, o que també ens agrada fer-ne divulgació, és tot el tema de la pesca, doncs perquè és una activitat també important a nivell tant cultural, de tradició, com econòmic també, de les nostres costes, no? Tant a les cofradies de Sitges com de Vilanova. I això és una mica els diferents temes que anem treballant. Llavors... Per exemple, aquest mes de febrer comencem amb una activitat al voltant del cetacis del Garraf, que la fem el 21 de febrer i ja està inscripció oberta per a qui li pugui interessar, i una altra el 28 de febrer sobre el tema d'aus marines.
Per exemple, aquesta que anomenes de les aus marines em ve molt bé també per explicar una miqueta que les activitats que vosaltres feu les feu col·laborant amb altres organitzacions, amb altres entitats d'aquí de la zona, com és el cas, per exemple, aquesta de les aus marines que ho feu amb Biodiversitat Sitges.
Sí, correcte. Això sempre el que mirem de fer és de les diferents activitats que anem fent, doncs mirar de col·laborar amb entitats prioritàriament de la zona, d'aquí de Sitges, Vilanova, de la zona del Garraf, que estiguin treballant o que tinguin projectes amb l'àmbit sobre el que estem fent divulgació, no? O que estem donant a conèixer. I el que és el cetacis del Garraf la fem amb l'entitat, l'Associació Cetacia, que és una associació que es dedica de forma voluntaris a fer l'estudi dels diferents cetacis que tenim a les nostres costes, els diferents tipus de dofins i catxalot i l'orqual. I en relació a les aus marines, com deies, ho treballem amb Biodiversitat Sitges, que és una entitat naturalista d'aquí de Sitges i que bueno, tenen molt bon coneixement de les aus marines que hi ha en general al Mediterrani i també més en particular les que amb les sortides que fem podem veure normalment, com el corb marí plomallat o la gavina corsa. Llavors, això, el que es tracta és d'efectivitats lúdiques, divertides, i com que la gent que ens acompanya en sap dels temes, que estan xerrant, doncs, bueno, és interessant també per donar-les a conèixer, no?, la feina que ja s'estan fent.
Sí, sens dubte. I per anar acabant, ens vols explicar una miqueta com, per si algú es vol apuntar amb aquestes activitats que vosaltres teniu, com ho ha de fer?
Vale, doncs mira, és molt fàcil. O podeu entrar a la nostra pàgina web, que és DIVA, DIVA amb B alta, Diputació de Barcelona, diva.cat/web/cem, i allà buscar el que són activitats de cap de setmana, que és molt fàcilment. Llavors, entres a l'activitat que t'interessi i ja et pots inscriure. Ara tenim ja publicitades el que són les activitats fins al mes de maig. I les inscripcions les obrim de mes a mes, diguem-ne, perquè com que són activitats gratuïtes, doncs és molt llaminer si alguna t'interessa apuntar-t'hi, jo què sé, al mes d'abril o al mes de maig, i potser després passa no sé què, canvien els plans i no pots venir, no? Llavors, mirem d'obrir mes a mes, és a dir, les de febrer les, quan tot just les hem obert ara, les del març les obrirem a finals de febrer, i ho anem fent així perquè d'aquesta manera, doncs, bé, hi ha més continuïtat o més facilitat a la gent que s'apunta, no? I una altra manera d'apuntar-se és donar-te d'alta al nostre butlletí, que també l'enviem mensualment, i llavors en el teu correu electrònic ja pots rebre la publicitat de les activitats que fem, les que ja estan obertes a les inscripcions, i aquesta és una manera com funcionem. I també a través de la nostra pàgina web és on a qui li interessi es pot donar d'alta d'aquest butlletí que et comento.
Bueno, i us poden visitar també a Sitges, a la vostra seu?
Per suposat, poden venir-nos a visitar. Clar, nosaltres pels matins tenim sempre obert, evidentment, no? I aquí sí que està, com ha comentat al principi, més enfocat al que és el tema escolar i tot plegat. I els caps de setmana, obrim dos caps de setmana al mes, que coincideix amb els caps de setmana que tenim activitat i evidentment, qui es vulgui apropar pot venir i bueno, li podem explicar les curiositats de l'Espai Marí i tot això.
Doncs molt bé, Pau, em sembla que ja ho tenim una miqueta tot. Espero que podem parlar aviadet i estarem al dia de tot el que aneu fent des del Centre d'Estudis Marins a Sitges. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Molt bé, Carla, moltes gràcies a tu per convidar-me i anem xerrant quan convingui.
Fins aviat.
Passem del Centre d'Estudis del Mar i anem cap a una exposició al Maresme. Voler històries de mar és el títol d'una exposició d'art que ara mateix es pot visitar al Centre Cultural Calisai d'Arenys de Mar. És obra de l'artista Maria Montiel i ara podem fer una visita a aquesta exposició, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar d'art i per això hem baixat fins a la sala d'exposicions del Centre Cultural Calisai d'aquí d'Arenys de Mar per visitar una exposició que es diu Volver, històries de mar. I aquest recorregut, aquesta visita la podem fer ni més ni menys que al costat de l'autora d'aquesta exposició, d'aquestes obres, que és la Maria Montiel. Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, moltes invitacions.
No, gràcies Maria per haver-nos obert les portes de l'exposició i poder-la visitar, una exposició que es pot veure des d'aquest passat divendres, des del dia 6. I bé, Maria, que m'agradaria que doncs, ens expliquessis una mica d'entrada, comencem per aquest títol, per aquest Volver, per aquestes històries de mar, què és el que ve a dir aquest títol, aquesta paraula, aquest Volver, aquest tornar?
Puede significar muchas cosas. En este caso significa volver a mis antepasados, porque mi decisión de mudarme a Arenys de Mar, porque siempre habíamos vivido en Barcelona, fue una decisión bastante aleatoria, o eso creía yo. Pero cuando llegué a vivir aquí, me di cuenta de que había una conexión muy, muy interesante entre Arenys y mi ciudad de Maracaibo. En mi ciudad hay una familia muy famosa que se hizo muy grande, que es la familia Baralt, que es, pues, fueron de aquí a Maracaibo, y en Maracaibo lo que hicieron fue, aparte de negocios, se relacionaron como con la gente más pudiente y crearon un imperio, digamos. Yo esto no sabía nada, sino que cuando llegué aquí, que empecé a fui al archivo histórico y fui descubriendo cosas, me pareció muy fuerte, ¿no? Que yo creo que las cosas no solamente pasan por casualidad, que todo pasa por algo. Entonces, Mi familia enseguida lo empezó a tomar como que estamos volviendo, ¿no? Nosotros, dos siglos después, a donde se fueron. Pero también, como soy venezolana, y también dentro de mí está el tema de volver a Venezuela en algún momento. Entonces, en este caso, el verbo realmente significa algo en constante movimiento. No es un final ni un inicio, ¿sabes? Es como que vuelvo a Venezuela, vuelvo aquí. Siempre en la vida estamos viajando y estamos volviendo a sitios en donde quizás no sabíamos ni siquiera que teníamos que volver, ¿no? Uh-huh. Que no sabíamos que teníamos ningún tipo de conexión. Entonces la conexión con Arains en este caso ha sido bastante, bastante importante, ¿no? Que eso fue también lo que me motivó a mostrar aquí estos cuadros que muchos no los habían mostrado en ninguna parte y que, bueno, que es algo muy especial para mí.
Ara els mirarem, ara farem una ullada a aquesta exposició. Es diu Beauvert, com dèiem, històries de mar, quina és la importància del mar, ja no només amb aquesta mostra, sinó també amb tot aquest univers, amb tota aquesta concepció.
Es súper importante el mar. En Venezuela era el mar Caribe y el mar Caribe lo cambié por el Mediterráneo. Y ha sido un cambio, no ha sido ni para mejor ni para peor, ha sido un cambio, pero siempre lo que es el agua, la libertad del mar, es algo que me ha llamado. Mientras estaba en Venezuela, me inspira mucho la naturaleza, me inspira mucho los viajes, hacía muchos viajes en Venezuela, y casi siempre al mar. Y una de las razones por las que nos mudamos a Arenys de Mar es por tener la cercanía del mar también, porque vivimos en Barcelona, pero no es lo mismo. Este pueblo es precioso y estoy súper enamorada y siempre busco estar cerca del mar. Entonces son historias que voy cargando conmigo, ¿sabes? Como inmigrante, como madre, como en diferentes sitios donde he vivido. Siempre me recuerda un poco ese movimiento, ¿no? En el que yo quiero estar. Porque a la final no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé cuánto tiempo de repente me vuelvo a cambiar, ¿sabes? No lo sé. Entonces, bueno, es un poco ese cambio, ¿no? Sí, esa marea que va y viene.
Doncs de moment et tenim aquí a Arenys de Mar i per tant podem gaudir d'aquesta exposició. Maria, bé, fem-ne un petit recorregut. Per on iniciaríem aquesta exposició? Imagino per aquest quadre d'aquí mateix. Mimosa es diu aquest quadre. D'entrada, que des de la ràdio és difícil, no ens veuen, és molt difícil que puguem explicar les obres d'art a través del micròfon, això és evident, però sí que, Maria, d'entrada el que a mi m'ha sorprès és el color, és una mostra on hi ha molt de color. Colors molt vius, molt, molt llampants i cridaners.
Sí, bueno, una de las cosas que es importante destacar de las piezas es que las pinturas las hago yo. Uh-huh. El color para mí es parte de mi lenguaje artístico. En algunos cuadros vas a ver mucho más, en otros vas a ver quizás un efecto más sombrío, porque es verdad que como soy caribeña y no lo puedo evitar, ¿no? Es parte de mí. También con mis cuadros yo intento de una manera intuitiva comunicarme, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que me sale del corazón, digamos, ¿no? Sin pensar demasiado en algo muy específico, ni tampoco planifico los cuadros, sino que los hago bastante desde un área muy personal. Y el color, la gente suele ver, ¿no? Como que qué alegría, siempre es como, ay, la alegría de... Y sí, muchas veces es alegría, pero también a veces es nostalgia, a veces es un poco de pasión, ¿sabes? De incluso tristeza. El color es para mí algo como que no me puedo separar de él. ¿Me entiendes? Y aunque al principio, hace muchos años, porque llevo muchos años en esto, me daba un poco como de vergüenza, ¿no? Porque es que es tan colorido, que voy a ser muy diferente. Pero bueno, a medida que los años fueron pasando, yo me fui consiguiendo con un poco más de seguridad en mí misma y en mi arte, es algo que realmente los representa. Y todos los colores de los cuadros han estado pensados para que las composiciones sean diferentes y puedan transmitir lo que yo quiero transmitir en ese caso. Y ya te digo, todas las pinturas las hago yo, las fabrico yo, lo que me ayuda a conseguir los colores que realmente quiero. Y algo muy chulo de estos cuadros, de la mayoría, es que tienen pigmentos que son fluorescentes. Entonces, si apagamos las luces, no me traje la linterna, pero si apagamos las luces y tenemos una luz ultravioleta, cambia por completo la imagen que tienes del cuadro, porque es como si estuvieses en otra dimensión. Entonces, con el color, yo me ayudo mucho para crear este tipo de interpretaciones, ¿no? De que al final para cada quien representan algo distinto.
I què representen, per exemple, aquests quadres? Veiem formes, en aquest cas jo hi veig fulles i veig natura en aquí.
Sí, sempre. Sí, es que no lo puedo evitar. Primero que mis recuerdos de creciendo en Venezuela, casi toda mi vida estuve en el patio de mi abuela. Tenía un patio muy grande que tenía plantas de árboles, tenía plantas de mango,
¿sí?
Plantas de mango, orquídeas, tenía de todo tipo de flora. Y también había muchos animales. Y no sé, siempre he crecido como muy en contacto con eso. Y para mí eso es lo que me da la vida. O sea, yo en una ciudad todo el tiempo me desgasto un montón porque ya lo he vivido. Necesito estar en contacto con la naturaleza. Pero no me gusta pintar la naturaleza desde un punto realista, ¿no? Desde una perspectiva realista, porque para eso ya la vemos, ¿no? Yo lo que quiero es expresarme. Y es verdad que me inspira mucho las formas orgánicas de la naturaleza, las orquídeas, mi papá también cultivaba orquídeas, entonces son como unas plantas de otro planeta. Y todas me han ido como dando un poco. El agua también es súper importante, por eso el tema del mar. O sea, en general la naturaleza es lo que realmente yo mezclo con mis historias, ¿no? Que ya son como más personales, que no son unas historias que le conciernen a todo el mundo, pero son más como la historia de mi vida.
Aquest quadre, en aquest cas, diguem-ne, aquest és més petit. Hi ha quadres més grans, eh, Maria? Aquí sembla que has dit que eren dels més grans que has fet, no? I que els tenim aquí a l'exposició.
Sí. Bueno, mi musa es sobre papel, sí. Y es uno de los más antiguos, digamos. Pero luego aquí ya empecé, este se llama Abrazada a la Esencia, y aquí ya se puede ver mucho más experimentación, ¿no? Sobre todo con las texturas. Cuando tú te acercas puedes ver texturas, y me gusta que a medida que tú te vayas acercando vayan como creándose formas nuevas, y también cuando te alejas pues ves otra cosa diferente. No es algo muy definido, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Abrazar la esencia para mí es esto mismo que hablo de la intuición y de mirar hacia adentro, ¿no? Y de representar un poco eso. Por ejemplo, aquí los colores son más apagados, igual que en estos que están aquí, hay otros que son como más fuertes, pero a pesar de todo también tiene mucha intensidad el color.
Sí, i daurat, eh? Veiem que també doncs jugues amb un pigment així de color daurat que doncs, en aquest és força present.
Me encanta el dorado, me encanta el efecto que hace. Y aquí, por ejemplo, mezclé, este dorado es wash, y está mezclado con acuarela. La mayoría de los cuadros son acuarela, wash, y alguno tiene alguna técnica como pintura al aceite. Pero el dorado forma parte de mi identidad visual, sin duda alguna, porque lo vas a ver en casi todos los cuadros.
Seguim recorrent una mica aquesta exposició. Aquí, en aquesta paret lateral, en veiem un d'aquest, ja és més gran, eh? I es diu Enllaços, fet l'any passat, el 2025, Maria. També veiem força color, evidentment, això és essencial, eh? en tot el recorregut. Com el definim, aquest? ¿O podemos definir?
Este es uno de los cuadros más recientes que hice, y es un poco, yo siento que en algún momento, ¿no? de toda esta hilo de cuadros y de cosas que he ido creando, aquí se ve un poco más como el renacer, ¿no? Es como algo más bonito, más positivo, más como un día, el sol. Y la mezcla de los colores hace como diferentes, quería hacer como diferentes capas donde se pudiesen ver los elementos de atrás y también los elementos que están adelante. Y este sí que tiene también mucha textura en dorado. Uh-huh. Y quería hacer algo más abstracto, que no fuera tan figurativo, que tampoco es que yo haga cosas muy figurativas, pero en este caso quería algo que tuviese mucho impacto a nivel visual. Y fíjate que la carta de colores se quedó entre los turquesas, que utilizo mucho el turquesa, el amarillo neón, el fucsia, y hay algún azul oscuro, pero me quedé dentro de esa gama de colores. Lo que pasa es que si tú vas entrando a las capas del cuadro, vas a ir viendo todas las texturas que hay debajo de cada uno de los elementos.
Certament interessant, eh? I quan no hi entens d'art, que jo no hi entenc d'art, quan t'ho expliquen, quan tens la sort de poder visitar una exposició, no, amb la persona que l'ha fet, doncs trobo que és molt enriquidor i descobreixes realment el que hi ha o el que vol haver-hi darrere d'un quadre.
Sí, total. Para mí ha sido no solamente que estoy muy contenta de tener la exposición, también de poderla explicar, ¿sabes? De poder venir para porque al final soy nueva en el pueblo y quiero también conocer a otros artistas, ¿sabes? Entonces esto es un poco parte de eso y me encanta hablar de lo que hago, porque, bueno, es un poco hablar de mi vida y de mi inspiración y de mi trayecto, de mi trayectoria, y me encanta, la verdad es que sí, me gusta mucho.
No, es nota, i jo crec que tota la gent que vulgui venir a veure aquesta exposició doncs encara ho podrà fer. Hi ha més obres que doncs en aquesta exposició. Em crida l'atenció també aquella d'aquí del fons, Maria, que ja fa estona que l'he vist, que en aquest cas té un fons més fosc, però també hi ha doncs aquest groc fluorescent, hi ha fúcsia fluorescent, tot barrejat, ja daurat. Mira que ens hi hem acostat, doncs també veig el daurat. Com molt caòtic, però molt bonic.
Sí, este se parece mucho a este que está aquí. O sea, los puse juntos por eso, porque los dos son muy como espaciales, ¿no? O sea, son como muy, parece un espacio donde tú te vas perdiendo. Son un poco más oscuros, un poco más pesados, pero también tienen mucha luminosidad, que era lo que yo quería lograr. Que aunque el fondo fuera oscuro, hubiese luminosidad en los colores. Y este amarillo y este fucsia que tú ves que está muy presente en las obras, pues son los colores un poco que me representan, porque me gustan mucho este tipo de colores. También lo que te decía del juego que puedes hacer con la luz. Uh-huh. En otra exposición que hice, había todo un espacio cerrado y había un lienzo colgado, y entonces cambiaba mucho la perspectiva. Entonces esto también cuando lo descubrí, pues me encantó y empecé como a darle mucho a estos colores. Y este sí que es totalmente abstracto. O sea, esto sí que es como irse a un espacio sideral, y a la gente le gusta mucho, sobre todo a los chicos. Y bueno, sí, es, digamos, que de lo que está aquí, un poco lo más diferente, ¿no?
Pues m'he fixat en el que és diferent, eh? Mira, a veure quines coses. Maria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos deixat gaudir d'aquesta exposició amb tu mateixa. Els tens a la venda, els quadres, et dediques a l'arts i els vens?
Sí, que los vendo, están en mi página web, están a la venta, casi todos los cuadros que están aquí. Y también el sábado pasado hice un taller en la fosforera de acuarela, entonces también doy clases de acuarela, tengo algunos alumnos en el pueblo que vienen a mi estudio a trabajar, y me dedico un poco a esto, a las clases, y también soy diseñadora de estampados, entonces hago estampados para superficies, no solamente para moda, para hogar, y siempre en el mismo estilo, siempre un poco siguiendo el mismo estilo. La acuarela, por ejemplo, que enseño, es una acuarela experimental, creativa. No es nada académico, super clàssico, és tot lo contrari, és més intuitiu. I sí, estan a la venda.
Una sort, doncs, poder viure de l'art i poder-s'hi dedicar amb diferents projectes i diferents vessants. Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a veure aquest Bouver, aquest Històries de Mar, aquesta exposició que està oberta des d'aquest passat divendres, dia 6, aquí al Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar, i que vagi molt bé, que vingui molta gent a veure-la. Maria, com dèiem, doncs moltes gràcies i molta sort.
Gràcies. A ti, Oriol. Gracias a tú por invitarme.
I ara volem fer parada al Delta de l'Ebre per parlar del llibre Vida a l'Ebre, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat amb el seu autor, Cel.
Sí, Marina, Vida a l'Ebre es tracta d'un volum de gran format amb unes 150 imatges a tot color, en què retrata els paisatges i els pobles del tram català de l'Ebre. Anem a comentar-ho amb Vicent Pellicer, autor del llibre Vida a l'Ebre. Vicent, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Com he dit, Vida a l'Ebre se tracta d'un volum de gran format, Vicent, amb unes 150 imatges a tot color en què retrates els paisatges i els pobles del tram català de l'Ebre. Com vas decidir tirar endavant aquest projecte?
Bé, en realitat no va ser una decisió meva. Més aviat va ser un encàrrec que em va fer l'IDC, l'Institut per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, i bé, hem estat 3 o 4 anys treballant-hi fins a l'edició, la publicació i la presentació, tal com dius tu, que vam fer divendres a Sant Jaume.
Mm-hmm. Llavors va ser un encàrrec que et van fer a tu.
Sí, va ser un encàrrec, perquè volien, faltaven llavors, me sembla que no recordo bé, però faltaven 2 o 3 anys per a l'aniversari Ara segurament parlo de memòria, però em sembla que eren els 30 anys de els 30 anys de l'IDC. Potser m'equivoco, però eren, sí, aproximadament. I llavors volien, bé, havien decidit de fer una magnífica commemoració i també volien traure algun element de referència que fos important a les Terres de l'Ebre. I llavors me van fer l'encàrrec i el vam tirar endavant.
Uh-huh. Què s'hi trobarà el lector en esta obra?
Bé, tal com tu abans has dit, Sal, és el tram català, des de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura. Llavors, quan els vaig preguntar què volien que hi sortís allà reflectit, em van dir vida, no? I llavors penso que la resposta és esta, és tota la vida a l'Ebre, són els boscos de ribera, són els sorolls de l'aigua, són la confluència d'aigua, són els peixos, són les aus, són els elements lúdics i festius i tradicionals que s'hi fan al riu, és la pagesia, són els llums, són els colors, bé, tot allò que està relacionat al voltant de la vida del riu.
Uh-huh. I a part de fotografia, Vicent, també és un llibre de poesia, no?
Bé, sí, davall de cada imatge hi ha un petit... Normalment són sempre petites frases molt curtes que intento que siguin molt potents i estan escrites en prosa poètica. De fet, jo crec que tot el llibre és una poesia visual que penso que és atractiva i que l'espectador pues, se queda bastant sorprès del que allí publiquem.
Uh-huh. I parla ara del títol del llibre, no? Vida a l'Ebre, d'on ve?
Sí, Vida a l'Ebre i després com a títol parlo d'un riu mític i remorós. Mira,
sí.
Jo en tots els meus llibres que he fet, ja siguin de viatges, d'itineraris, de narrativa curta o de llegendes o d'endevinalles, etc. O, per exemple, este, que és el quart d'animatges de la mateixa col·lecció, sempre hi ha un títol i després hi ha un subtítol. Aleshores, en este el títol, penso que el vam trobar de seguida, perquè com que l'IDC volia vida, ostres, però dic, mira, encara que és una expressió molt, molt senzilla i humil i molt comuna, però penso que vam pensar que era prou potent a la vegada, no? Vida a l'Ebre. I després, com a subtítol, parlo d'un riu mític i remorós perquè, tal com deia fa una estoneta, sempre m'ha agradat que hi hagi un subtítol per acabar de donar encara més força al títol. Aleshores, com... Dic, ostres, buscava alguna cosa màgica, alguna cosa amb molta força, amb molta contundència, i que a més estigués relacionada amb la vida i l'Ebre. I com que jo tinc un dels meus escriptors i poetes preferits i de capçalera, que els tinc allà a la tauleta de nit, que és el Gerard Vergés, vaig pensar, ja el tinc, perquè ell té un poema magnífic que es titula Parlo d'un riu mític i rimorós, fent referència a l'Ebre, i llavors pues ja tenia títol i subtítol. Mm-hmm. I amb això vull dir pues, que Parlo d'un riu mític i rimorós, que és un poema que també està inclòs dintre del llibre, pues m'ha servit com a font d'inspiració i element o fil conductor de tot el llibre.
Uh-huh. Vicent, quins paisatges o racons del riu tenen més protagonisme al llibre?
Ostres, pues jo diria que pues no sabria dir-te, perquè, a veure, surten tots els pobles del tram català, o sigui, tal com dèiem abans, des de Riba-roja fins a la desembocadura, i fins i tot algun poble que està una miqueta més allunyat, com a la millor, doncs, no recordo, algun poblet que estigui, no sé, per exemple, Rasquera, no?, que està una miqueta,
sí,
que no està a la vora,
sí,
del riu, per exemple. O sigui que tots els pobles hi surten. I llavors, doncs, depenent, no sé, depenent de la màgia que jo he sigut capaç de trobar-hi, pues hi ha una foto més d'algun lloc concret, però és que en definitiva queda molt ben representat tot el tram del riu. I no et sabria dir, però per exemple, jo que sé, doncs hi ha fotos extraordinàries des del mirador de la Vall de Ports, allà a Riba-roja, després, òbviament, de tot, des de Flix, però per exemple des del mirador del Castellet de Banyoles, sobretot a la Cubeta de Mora, allí també m'hi he aturat bastant. No ho sé, jo crec que ha sortit en aquest sentit un llibre prou ben repartit i prou ben equilibrat.
Uh-huh. I en aquestes imatges plasmes només natura o també hi podem trobar altres tipus de relacions humanes,
sí,
oficis,
sí,
memòries, sí, clar, de la gent d'aquí?
Sí, sí, ja, tal com t'he dit abans, hi ha tot allò que hi ha al riu, no? Des dels boscos, l'aigua, etcètera, no? La fauna, que també aquí podem observar-hi, però després també, clar, també he fet elements de pagesia, o per exemple el que són festes i jocs i o aspectes culturals tradicionals que s'hi fan al riu, des de llaguts i pontones, no sé, caiacs, etcètera, tot allò que en l'actualitat podem observar-hi, no? Al llarg del tram del riu.
Uh-huh. Vicent, publicar sobre l'Ebre també és fer difusió sobre el canvi climàtic, la regressió i les transformacions que estem patint al nostre paisatge. Com apareix aquesta realitat al llibre?
Bé, clar, han sigut diversos anys de treball, tot i que això és un espai molt breu de temps, no? Però tot i això t'adones que jo, que em sembla que puc dir que sóc una persona prou coneixedora de les Terres de l'Ebre, que sí que m'he adonat que el riu va configurant el paisatge sense adonar-te'n, però que el va configurant de maneres diverses. Tu veus que de cop i volta, per exemple, hi ha revolts que han desaparegut en certa manera, que hi ha talussos, per exemple, que abans existien, on abans podia haver-hi, per exemple, colònies fantàstiques de l'Oroneta de Ribera i que ara no hi són, o que ja han aparegut en un altre lloc, illetes que abans no hi eren i que ara sí que hi són, unes altres que... o al revés. Llavors t'adones que... bueno, que sí que l'afecta. I després, pel que fa també als fluxos d'aigua, no? Que moltes vegades que el riu no porta l'aigua que... No porta l'aigua que hauria de portar, quan ja és que aquí ja hauríem d'entrar, parlar del cabal ecològic, en aquesta pugna, sí, que hi ha, no? Etcètera. I, bueno, pel que fa a les plagues també, les plaguetes de la mosca negra, etcètera, no? I veus que el riu, que té vida pròpia, el que passa és que mos passa molt desapercebuda, no?
Sí.
Perquè en realitat anem en el nostre dia a dia i no m'ho adonem possiblement, i potser no hi vivim tant de cara al riu com nosaltres mos pensem.
Mm-hmm. Vicent, doncs d'aquesta manera creus que Vida a l'Ebre pot ajudar a prendre consciència sobre la necessitat de protegir el riu i el delta?
I tant que sí. De fet, abans del riu ja vaig fer també de la mateixa col·lecció el Delta de l'Ebre, que precisament el presentarem també a Sant Jaume, i te convido a que fem una xerradeta més endavant, també quan sàpigues que el presentarem, que ja, m'encantaria, no?
Ja teniu data o no?
No, encara no. I són llibres, també, del Salvador Balaguer, que és la persona que me'l va presentar, precisament aquesta és una de les preguntes que hem de fer, no? Jo penso que sí, en primer lloc, com a document, penso que són documents importantíssims, si no per ara, per a les generacions futures. En segon lloc, la gent que hi havia allà, que per cert va haver-hi bastant gent, la salita estava de boca de bou, estava plena, se van quedar meravellats del territori que tenim, que fent referència al que t'he comentat fa una estoneta, que no sabem, en realitat no coneixem prou els tresors que tenim al nostre voltant. I la tercera, doncs, de conscienciació, perquè no podem... Primer has de conèixer, en este cas el territori, en este cas l'Ebre, perquè si no el coneixes no el pots estimar. Si primer l'has de conèixer, després l'estimaràs i segurament després arribarà el respecte i les ganes de fer-hi alguna cosa, com potser la lluita per defensar casa teva, no? I el teu patrimoni, perquè l'estimes i el vols mantindre.
Mm-hmm. I tant, llavors dius que el feedback de la gent va ser positiu, el dia de la presentació?
Molt, sí, molt, molt, molt positiu, moltíssim. Fins i tot, no en recordo el nom, era un senyor que va vindre, que es coneixia molt, amic del Salvador, i va dir, quina llàstima, que l'audiovisual, perquè després de la presentació sempre passa un audiovisual,
sí,
la música...
Sí.
És el, bueno, és la flor de tarongina, no? El regalet per acabar la tarda. I diu, quina llàstima que no l'haguem passat, per exemple, a l'auditori, perquè pogués vindre més gent, veure mm-hmm. una mida més gran, etc. Perquè es van quedar, la veritat, molt sorpresos. Sí, sí.
Mm-hmm. Vicenç, si haguessis de resumir en una paraula o una frase que és per a tu viure a l'Ebre, què diries?
Ostres, ara m'ha apretat molt. Per a mi és un orgull, és una satisfacció, perquè en realitat viure a l'Ebre és Sebring, i Sebring és una de les millors, dels millors tresors que ens ha pogut regalar la vida.
Mm-hmm. Pues, en això ho deixem aquí, Vicent. Estarem de fet pendents del que has dit de la pròxima presentació que faràs a Sant Jaume d'Enveja per tornar a parlar-nos de la teua obra, que a tots mos deixa meravellats. Vicent, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa.
A tu, Cel, molt amable, gràcies.
Doncs Marina, com d'important és plasmar la nostra vida al paper, la vida a l'Ebre?
Doncs sí, plasmar la vida per saber què passava quan ja no hi siguem o hagin passat molts anys és fonamental. Moltes gràcies, Cel.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis naixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i en quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació de totes aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí mular. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a les càpsules del mar.
Molt bones, què tal?
Parlem una miqueta avui del dofí mular, Arnau. No sé si ens pots dir primer quin és el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el dofí mular seria el Turceps truncatus. Uh-huh. Val?
I si et sembla, coneixem també, no?, aquestes característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Clar. Doncs el dofí mular és un dofí més aviat de mida mitjana, val, d'uns 3 metres aproximadament, i és un animal que, a diferència d'altres dofins que hem pogut parlar, és un dofí molt robust. És un dofí que, bueno, quan el veu, sorprèn bastant, perquè és un dofí molt robust. Té una aleta molt alta, val, i falcada, que es diu, val? Cap a la meitat del cos, més aviat, i és un animal que és monocromàtic, sobretot és un animal que és tot gris i és molt fàcil d'identificar per aquesta coloració que té, val? I a més, a la part ventral sí que presenta una coloració més blanca.
Uh-huh. Com es comporta el mar? Quin és el seu comportament per al qual el podrem identificar, mar, per exemple?
Doncs el mar és un animal que és força calmat en superfície, a diferència també d'altres espècies que són molt més actives. En general és un animal bastant calmat, tot i que és capaç de nedar a grans velocitats i també pot fer grans salts, però sí que en general és un animal tranquil, val? És calmat, i tot i que sempre ens hem presentat aquests animals com animals molt amables, no? Molt simpàtics, és un dofí també que pot mostrar-se agressiu en algunes ocasions, i s'han reportat atacs entre aquest dofí i altres espècies, fins a arribar a la mort, per exemple. Per tant, és un dofí, això, podríem dir tranquil, però també agressiu en certs aspectes. Això seria.
Mm-hmm. No sé si ens pots dir també quin tipus d'alimentació té.
Sí, aquest dofí, també com la gran majoria d'aquests d'aquí del Mediterrani, s'alimenta sobretot de peixos, val? I d'algun cefalòpode també podria, però majorment són peixos.
Uh-huh, petits peixos. A on el podem trobar, el Mediterrani? On se situa?
Doncs aquest tipus de dofí és el dofí que es veu més fàcilment per la gent en general que surt a navegar, sobretot prop de costa, perquè és això, és un dofí que el podem veure en aigües poc profundes, el que es diu a la plataforma continental, fins als 200 metres aproximadament. Llavors és un dofí que no veurem a altres profunditats. Val? Sobretot aquest és el típic també que es pot veure a vegades des de la costa, des de terra, si tenim molta sort i el dia està també molt bé. Val? I sí que algun albirament l'hem pogut tenir cap al talús o les capçaleres, però en general la gran majoria estan fins als 200 metres els podríem trobar.
Uh-huh. En alguna època de l'any en concret, hi ha alguna època on en veiem més, alguna època que en veiem menys?
Doncs és una espècie resident, això vol dir que la podem veure durant tot l'any. Val? El que passa que aquí al Garraf sí que la majoria d'anys que hem estat sortint a navegar, això és una espècie que la veiem al llarg de tot l'any, però sí que és cert que molts dels albiraments els presentem a la primavera.
Uh-huh. Val? Per acabar, quines són les principals amenaces, no, per a la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs és un dofí que està catalogat com a vulnerable, segons la OISN, però sobretot les principals amenaces, com els odontocets, sobretot, en general comparteixen aquest tipus d'amenaces, que serien la pesca, que podien quedar atrapats, val? La pesca i la captura accidental, o també la falta d'aliment degut també a aquesta pesca, no? Que fa de competència directa amb ells i per tant no poden alimentar-se perquè, no? estem agafant el seu aliment. I per últim, bueno, també en general la contaminació podria produir-los també malalties a llarg termini, val? I problemes sobretot de reproducció del sistema nerviós. Mm-hmm. També.
I hi ha algun perill a l'hora de quan, per exemple, quan comentaves, no, que són força juganers, no, els tifons són una espècie que, no, que solen jugar bastant amb els vaixells, amb les proves, no, quan naveguen. Sí. Hi ha perill en aquests casos?
En general, el perill, per exemple, en col·lisions, si és el que, per exemple, ens pot venir al cap, és més aviat amb misticets, és a dir, amb balenes, amb animals més grans, tot i que hem de vigilar també amb els odontocets. Aquí el principal amenaça és més la pesca, no? I que hem comentat, però són animals que, per exemple, el dofí mular és un dofí que no sap, és, diguem, més, té més cautela en aquest sentit, no s'apropa tant a les embarcacions en general. Sí que els pots veure que s'apropin als vaixells de pesca per poder també robar-los aquest peix, però en general són animals que mantenen la distància i el que hem de fer, és hi ha una llei, val, que regula tot això. Val, llavors, si tu tens un albirament amb cetacis, en aquest cas, sobretot de reduir la velocitat fins a 4 nusos com a màxim, val, i mai pots apropar-te més de 60 metres d'aquest animal. Si és l'animal que decideix llavors apropar-se a la teva embarcació, simplement reduir velocitat, segueixes el rumb que portaves i gaudir de l'albirament.
Uh-huh. Gaudir, no?, de l'espectacle, podríem
sí,
dir.
Sí, exacte. Sí, sí.
Per acabar, alguna curiositat que se't vingui al cap sobre aquest del dofí mular? No sé si hi ha algun darrer albirament, alguna cosa que se't passi pel cap.
Doncs així destacable, és un animal que treballem molt amb la fotoidentificació. Val, és la fotoidentificació és un tipus és una mesura, no? És un tipus d'investigació que fem nosaltres, la fotoidentificació, que el que fem és utilitzar les fotos d'aquests animals per identificar-los. Val? Llavors, sobretot amb el dofí mular, per exemple, ho fem amb l'aleta dorsal, perquè aquest animal té unes marques en aquesta aleta que generen a través de cops, no? entre els individus, que són unes marques que poden ser que poden durar una durada puntual de temps, no? O poden durar durant tota la vida, pràcticament. Llavors això ens és molt, molt útil perquè aquest animal, si té aquestes marques, les tindrà durant molt de temps. Per tant, si fem fotos i d'aquí 6 mesos tornem a fer fotos i el tornem a veure i comparem, podem saber que és el mateix individu. I amb això podem després agafar informació per fer estudis, i que és el que estem fent a l'associació.
Us ho trobeu a vegades que identifiqueu un, no?, i en una altra sortida torneu a veure el mateix?
Sí, sí, sí. De fet, tot el nostre projecte de fotoidentificació, podeu veure que està penjat a la web, val? Tenim molts realviraments. Tenim alviraments per una banda nous, és a dir, individus que no els teníem catalogats, i després tenim molts realviraments. També, com a curiositat, per exemple, tenim algun individu que gràcies a aquest treball de fotoidentificació que fem hem vist algun individu que, per exemple, havia estat també a Múrcia o també cap a la part nord del Mediterrani. Val? Si comparem aquests catàlegs amb altres entitats i comparem imatges, podem arribar a veure com es desplacen aquests animals a la costa.
Doncs per acabar, com sempre, recordem que hem de respectar, no?, aquest entorn d'aquestes espècies, sobretot quan sortim a navegar, quan albirem alguna, hem de ser molt respectuosos amb aquests albiraments, Arnau, sobretot, eh?
Sí, sí, és superimportant. Al final, també en tema de xarxes socials, no?, agafar la millor imatge, el millor vídeo. També el que ens han venut sempre, que són uns animals molt simpàtics, són uns animals que estan molt amenaçats i, per tant, cal ser respectuosos. Al final, només veure'ls ja pots gaudir, és un espectacle, no cal perseguir-los i fer-ho tot amb seny i estar i gaudir del mar i d'aquests animals.
Doncs Arnau, d'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí a les Càpsules del Mar.
Perfecte, gràcies.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres marxem, però tornarem demà. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No.
La xarxa. Voleu conèixer un